Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Barcelona, l'àrea metropolitana i bona part de les comarques de Girona entren en preemergència per sequera d'aquí pocs dies. El govern anuncia restriccions a 210 litres de consum màxim per persona i dia a les zones afectades. També s'anuncia una reducció de fins a la meitat de l'aigua per regar els camps de futbol i altres esports federats. La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha obert un expedient contra el jutge que instrueix la causa del tsunami democràtic, Manuel García Castellón. Ho ha fet per haver inadmès una recusació sense tenir les atribucions de fer-ho. Ha passat el mateix dia que s'accelera la instrucció del cas i l'Audiència ha demanat al Suprem imputar Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme. Els nous ministres del govern de coalició de Pedro Sánchez prenen possessió del càrrec aquest matí migdia. Els últims a fer-ho han estat el nou titular d'Indústria, el socialista català Jordi Hereu, i poc abans Félix Bolaños, que assumeix presidència i també justícia. La ministra d'Igualtat sortint, Irene Montero, ha carregat contra el president del govern espanyol per haver fet caure Podem de l'executiu. Prop de 1.100 migrants han arribat les últimes 24 hores a l'illa italiana de Lampedusa en una desena d'embarcacions. Una de les barques ha naufragat. Una nena de 2 anys ha mort i hi ha 8 desapareguts. Els combats entre Israel i Hezbollah maten 2 periodistes al sud del Líban mentre es continua pendent d'un acord d'alto el foc a Gaza per alliberar alguns hostatges a canvi de presos palestins. L'exèrcit israelià manté els bombardejos intensos al nord de la franja amb un balanç d'una 20ena de morts. Una incidència generalitzada de telefonia afecta els telèfons 112, 012 i 061. El 112 d'emergències i el 061 Salut Respon s'han pogut recuperar, però parcialment, i els serveis funcionen, però molt més lentament. L'augment de l'exposició a les pantalles dels infants d'entre 1 i 4 anys es relaciona directament amb retards en el desenvolupament i amb l'agressivitat en el comportament. Ho diu un estudi fet per la Universitat de Girona conjuntament amb 5 centres de desenvolupament infantil i d'atenció precoç. El raper Valtònic ha estat condemnat a 2 anys de presó per haver fet una crida a matar guàrdies civils en un concert en una població de la província de Sevilla. Valtònic ha reconegut els fets, ha demanat perdó i ha acceptat la pena de 2 anys, però no haurà d'ingressar. Lana Del Rey, SZA i PJ Harvey i Pulp són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2024. També Estela Maris, les protagonistes de la sèrie La Messias i Dogstar, la banda de Keanu Reeves. Els esports.
El Granollers jugarà amb l'Erice italià als 8 anys de final de l'Eurocup femenina d'handbol. En hoquei patins aquesta tarda es fa el sorteig a la següent ronda de l'Europa Cup amb l'Igualada, el Noia i el Voltregà, el Bombo. En futbol sala, l'Indústria, el Martorell i el Cerdanyola juguen avui eliminatòries de 16ens de final de Copa a partit únic. A la Champions masculina de waterpolo avui, Atlètic Barceloneta, Mullang Meni. I al Barça femení, Alexia Putellas no entra a la convocatòria pel partit de Champions de demà.
I el temps, la nevada al vessant nord del Pirineu s'anirà intensificant a la tarda, cota de neu prop dels 1.400 metres, ventades fortes a les cotes altes del Pirineu, Empordà i Ebre, màximes cap avall, els valors més alts prop dels 20 graus, i demà es mantindrà la neu, el fred i el vent s'enfortirà. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Vivim la pitjor sequera per durada, intensitat i afectació del territori, la pitjor dels últims 100 anys. El govern aprova aquesta nova fase de preemergència per sequera a Barcelona, l'àrea metropolitana i bona part de les comarques de Girona. Restringeix a 210 litres el consum màxim d'aigua per persona i dia. Actualment, el consum autoritzat és de 230. El govern insisteix fer una crida urgent perquè tothom se situï en el que han dit mode emergència. Tot estalvi d'aigua servirà per retardar les restriccions, que seran el següent que vindrà perquè els pantans continuen baixant perquè no plou. Per cert, que si teniu una emergència en aquests moments heu de saber que el telèfon 112 no funciona correctament per una incidència telefònica externa. De fet, és general, no només està passant a Catalunya. El 061 i el 012 tampoc estan al 100%. Es demana només trucar en casos de màxima gravetat. del fet que els més petits fan un abús de les pantalles perquè ningú els impedeix, l'hem parlat ja algunes vegades, però avui tenim un estudi fet per la Universitat de Girona en col·laboració amb centres infantils d'atenció precoç que constata les conseqüències d'aquesta situació. Criatures amb retards en el desenvolupament i amb un comportament més agressiu. A Reus desapareix la residència pública de gent gran. Finalment, l'informe tècnic confirma que l'edifici té un risc estructural, risc d'incendi i, a més, problemes que podrien provocar infeccions per legionel·la a través de les canonades i de les aixetes dels banys. Encara hi ha 80 residents que s'hauran de recol·locar i els treballadors, evidentment, però el govern, de moment, ja ha informat de la... no ha informat, volem dir, de la data del tancament. I la mítica discoteca Big Ben de Golmés, al Pla d'Urgell, reobre a finals del 2024. Va ser una sala referent a Ponent als anys 80 i 90, però l'estiu del 2015 va tancar per falta de clients i pel canvi de tendència en l'oci nocturn. Ara, els nous propietaris tornaran a posar en marxa el complex per fases i començaran, han explicat, pel restaurant. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
De seguida parlem de la sequera, però heu de saber que des de mig matí els telèfons d'emergències d'informació i de salut 112, 012 i el 061 no funcionen correctament a causa d'una incidència telefònica externa i generalitzada. En aquests moments s'ha pogut recuperar parcialment el 112 i el 061, però no funcionen, això volia dir, amb normalitat, Purificació Barcelona.
No funcionen ni amb la rapidesa ni amb l'eficàcia habituals. Per això, des del govern es recomana només fer servir aquest servei en cas d'urgència i buscar vies alternatives si es tenen problemes per connectar-hi. És el que ha demanat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Sobretot ara, en aquest període temporal en el que s'està recuperant la normalitat del servei, només s'utilitzin en casos d'urgència fins a la total recuperació. Informar també que si algú continua tenint algun problema amb el telèfon de salut, el 061, que truqui al cap de referència.
Patrícia Plaja també ha assegurat que es demanaran responsabilitats per la incidència perquè les conseqüències sobre la població podrien ser greus.
S'obrirà un expedient informatiu a l'empresa responsable per veure què és el que ha passat i què és el que ha comportat una incidència que pot tenir conseqüències molt greus, com dèiem, al conjunt de tota la ciutadania.
La portaveu del govern ha confirmat també que es tracta d'una incidència que afecta altres comunitats de l'Estat, que s'està intentant resoldre i que, mentrestant, s'ha activat el Procicat en fase d'alerta.
Doncs, com dèiem, Barcelona, l'àrea metropolitana i bona part de les comarques de Girona entraran els pròxims dies en preemergència per sequera. Aquesta nova fase de restriccions, acordada avui pel govern, afecta prop de 6 milions de persones i restringeix a 210 litres el consum màxim per persona i dia. Doncs és el que s'ha explicat en aquesta roda de premsa després de la reunió de govern que està seguint la Montse Poblet. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, a part d'aquesta limitació de consum, a mig camí entre els 230 litres de l'excepcionalitat i els 200 de l'emergència, què més comporta aquesta nova fase de restriccions?
Doncs mira, una reducció a la meitat de la dotació màxima permesa per regar camps de futbol i altres esports federats. Passen de 450 metres cúbics per hectàrea al mes a només 200. Curiosament, però, no restringeix més enllà del que hi ha ara el rec de camps de golf. El govern ho justifica pel fet que la majoria no fan servir aigua potable pel rec. La resta de restriccions, els consums de la indústria, de l'agricultura o dels hotels, queden igual com en excepcional. Però el govern confia que amb la crida a l'estalvi i la limitació del consum màxim permès es pugui ajornar l'entrada en emergència que fins fa pocs dies s'anunciava per mitjans de desembre o fins i tot abans. Tenint en compte que les noves restriccions afecten gairebé 6 milions de persones, el govern calcula que per poc que cadascú estalviï es notarà als pantans. També confien que la mesura pressioni els ajuntaments, ja sigui per reparar fuites, obrir pous o controlar els consums. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, parlava així del moment en el que ens trobem.
Fent una crida a tot el país, a tota la ciutadania, a totes les activitats econòmiques del país, a totes les associacions, a tots les entitats esportives, a tothom, perquè ens posem tots en mode emergència.
La preemergència s'activen 12 mesures que el govern qualifica d'excepcionals i urgents, entre les quals hi ha implementar sistemes d'estalvi als edificis públics, escoles i hospitals, però també poliesportius o oficines. A la llista també hi ha una campanya de sensibilització a escoles i instituts i una altra entre els treballadors dels serveis d'atenció a domicili perquè aprenguin a controlar tant com puguin els consums. L'inici de la preemergència s'aprovarà dijous vinent al Consell d'Administració de l'ACA i entrarà en vigor quan es publiqui el DOC.
Gràcies. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia.
Doncs, segons les últimes dades que hem anat a consultar del portal de la sequera del Departament d'Acció Climàtica, hi ha ara mateix un bon nombre de municipis que estan per sobre, ja no dels 230, no, dels 500 litres d'aigua de despesa, per entendre'ns, per persona i dia, Manel Laborda.
Sí, amb dades del mes de setembre, el municipi de Malla, Osona, amb 300 empadronats, ocupa el primer lloc de la llista negra amb 956 litres per habitant i dia. El segueix Sant Martí d'Albars, al Lluçanès, amb 943 litres per habitant i Bonastre amb prop de 800 litres per persona i dia. A la quarta plaça hi ha Riudellots de la Selva, un municipi molt més poblat que els anteriors, amb 2.000 persones i que gasta 726 litres per ciutadà i dia. Per sobre dels 600 litres també hi ha Rubió, a l'Anoia, Sant Agustí de Lluçanès i Viladamuls, al Pla de l'Estany.
Doncs, com deies, a les comarques gironines hi ha el cas d'un d'aquests que deies, en Riudellots de la Selva, però també de Begur, al Baix Empordà, que estan en situació d'excepcionalitat i que, de fet, ja sobrepassen el consum màxim per habitant i dia. Tots dos municipis treballen perquè se segueixi la normativa i poder reduir el consum, però ens asseguren que no els és fàcil. Leia Claret, per què?
Doncs mira, a Riudellots haurien de gastar 230 litres d'aigua per persona i dia i amb dades de l'octubre pràcticament tripliquen la xifra. Què passa? Doncs que al poble hi ha un polígon amb moltes empreses d'indústria càrnia que fan servir molta aigua. Pel volum hi ha qui qualifica fins i tot aquest punt de l'escorxador d'Europa. Al municipi són poc més de 1.100 habitants i al polígon hi treballen unes 10.000 persones, segons l'alcalde. De fet, Josep Lluís Santamaria especifica això.
Si separés el consum de residents al consum de les indústries, nosaltres estaríem dintre del límit que es marca.
Demanaríeu que la despesa del polígon se separés de la despesa de llar?
Correcte, sí. Demanaríem conèixer amb exactitud quin és el consum de les empreses i també quin és el criteri que aplica l'ACA per diferenciar què pot consumir una empresa o una altra en funció de l'activitat que desenvolupi.
I a Begur, on gasten uns 400 litres, l'alcaldessa Maite Selva explica que han baixat perquè apliquen la normativa. Primer van fer pedagogia, però després van començar les sancions. Ara bé, encara hi ha grans consumidors.
Nosaltres el que fem és cada setmana posem els comptadors de Begur a zero i, per tant, detectem de manera setmanal qui són els grans consumidors. Hi ha privats, hi ha molts privats, molts particulars.
I amb què gasten més, doncs?
Amb jardí, amb rec automàtic.
I aquí a comarques gironines hi ha municipis com Figueres, la capital de l'Alt Empordà, que ja estan en situació d'excepcionalitat i continuen prenent mesures. En aquest cas, a partir del gener començaran a fer proves per reduir la pressió de l'aigua als domicilis i avaluar com es pot disminuir, per zones potser, sense perjudicar els veïns de les àrees més altes.
I un dels sectors econòmics que utilitza també més aigua, abans la Laia parlava de les empreses càrnies, però també, per exemple, a les grans ciutats, doncs cada vegada hi ha més bugaderies. Són aquestes bugaderies d'autoservei que podem trobar a molts llocs a peu de carrer. Doncs bé, el nostre company Jordi Corbalan n'ha anat a visitar-ne una i ens explica com s'han adaptat aquests negocis en temps de restriccions per la sequera.
L'empresa Bugamatic és pionera en les bugaderies d'autoservei. Va obrir fa 16 anys i ara tenen 8 bugaderies a Barcelona i una a Berga. Som en un dels locals al carrer Comte Borrell. L'Anna Noguera n'és la propietària.
La petita, que és per fer un rentat de 9 quilos aproximadament, que és una mica més que el de casa, gasta 50 litres d'aigua. I la gran, que són 18 quilos de roba, en gasta 100. La maquinària ha evolucionat moltíssim, és molt eficient. El càlcul que és que ara estem utilitzant un 6% menys d'aigua i un estalvi del 10% amb electricitat. Tractem l'aigua, perquè Barcelona és molt dura i té molta calç, llavors tenim uns descalcificadors convencionals i nosaltres, en la nostra casa, Bugamatic, els hem canviat tots i ara utilitzem un sistema japonès que no consumeix aigua per treure la calç i això és un gran estalvi. Tenim un projecte que l'hem anat treballant i de moment encara no ha sortit, que és de reciclar l'aigua que utilitzem, especialment aprofitar l'aigua de l'últim esbandit pel rentat, no? Però és un procés que de moment encara és massa car.
Els clients, com l'Àlex, creuen que baixar a la bugaderia és un estalvi.
A veure, venim més que res perquè no tenim rentadora, perquè com és un pis compartit i som molts que vivim allà, doncs venim i ho rentem aquí tot.
Aquí saps el que et costa, i a casa no ho saps mai, i si sobretot si poses amb aigua calenta, doncs la despesa elèctrica puja molt.
Bueno, és més estalviar la nostra butxaca, és molt més, si és més barat vindre aquí i fer la teva rentadora i la teva secadora, que directament fes-ho a casa.
I com hi poden afectar les restriccions per la sequera?
Espero que el nostre sector no l'afecti massa, perquè no deixa de ser un sector de primera necessitat, i crec que estem fent les coses bé i que potser venir a rentar la bugaderia acabarà sent la millor opció.
Gràcies, Jordi Corbalan. Hem arribat a un quart i un minut de dues. Moment per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, en general hi ha força tranquil·litat, però ara hi ha una nova incidència, un accident a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en direcció Girona. Hi ha dos carrils tallats a la circulació, segons informen des del Servei Català de Trànsit, i uns 3-4 quilòmetres de cua des de Bellaterra fins a Santa Perpètua, en sentit nord. També afecta de ple la calçada lateral, la B30, amb retencions des de Bellaterra fins a Barberà, en sentit nord, i també afecta l'enllaç entre la C58 i la P7, que també passa per aquesta zona. A la resta, només petites retencions que es mantenen tot el matí a causa d'obres a la comarcal 14-13A entre el Papiol i Rubí en totes dues direccions, i és que s'està fent pas alternatiu en aquest punt a causa d'aquests treballs a la calçada. Pel que fa a la situació del transport públic, com pràcticament tot el matí, sense noves incidències, segons informen les diverses empreses operadores.
Doncs ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Aquest migdia i tarda el sol s'ha d'imposar gran part del país, ben fort als dos extrems de Catalunya, i neu de forma feble i dispersa a punts del Pirineu, cota 1.600 metres, però la Val d'Aran baixarà cap a 1.400 i s'anirà intensificant entre aquesta tarda, la propera nit i de cara a demà, amb gruixos que per sobre dels 2.000 metres entre aquesta tarda, la propera nit i demà podrien arribar als 40, esporàdicament 50 centímetres de neu nova. La temperatura clarament a la baixa avui pel que fa a les màximes respecte ahir, i de cara a demà tant mínimes com màximes. El dijous i sobretot divendres, pujada notable de les temperatures diurnes, no pas les nocturnes, però això sí, ja sense precipitacions.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'augment del temps d'exposició a les pantalles dels infants d'entre un any i quatre està directament relacionat amb retards en el desenvolupament i l'agressivitat en el comportament. Ho diu un estudi fet per la Universitat de Girona, conjuntament amb 5 centres de desenvolupament infantil i d'atenció precoç. Mònica Mas, com s'ha fet aquest estudi?
Des del 2019 s'ha anat fent el seguiment d'un total de 164 nens d'entre 16 i 48 mesos, atesos en aquests 4 CDIAPs de la demarcació de Girona i un també de Vic, en total 5. Només el 2,5% d'aquests infants no tenia cap contacte amb cap tipus de pantalla. La resta consumien televisió, mòbils, tauletes, unes 5 hores de mitjana a la setmana. L'estudi ha avaluat la relació entre aquestes hores de pantalla i el desenvolupament i conclou que com més hores d'exposició, més risc. Esther Pla és responsable del CDIAP de la Garrotxa.
La seva puntuació en les escales, tant personal social, motricitat fina i total, llenguatge expressiu i la part més d'aspecte cognitiu, o sigui, de raonament, totes aquestes escales estaven inferior, o sigui, la puntuació era inferior als nens que tenien menys hores de consum.
I no només això, també afecta directament la conducta d'aquests infants, sobretot l'agressivitat.
Com més moments hi ha al dia que el nen està en contacte amb pantalles, l'agressivitat valorada a partir d'aquesta prova surt més alta. Per exemple, quan es deixen les pantalles abans d'anar a dormir, doncs repercuteix en un major risc per desenvolupar un perfil més ansiós depressiu. I quan es deixa per menjar, doncs la puntuació és molt més elevada amb aquest comportament agressiu, i també hem vist que quan es deixa per jugar a casa repercuteix també amb una puntuació superior amb problemes d'atenció i hiperactivitat.
Les responsables de l'estudi recomanen a les famílies 0 minuts de pantalla pels infants de fins a 3 anys, i Sara Malo, de la Universitat de Girona, afegeix una altra recomanació.
Donar les pantalles com a recurs tranquil·litzador, o també en altres moments en què els adults estem fent altres tasques, no? El que volem una mica recomanar és que al final les pantalles acabin esdevenint, no, els recursos digitals.
Un quart i 5 minuts de dues, la Generalitat comunica oficialment als treballadors i a la 80ena d'usuaris de la residència pública de gent gran de Reus que s'haurà de tancar el centre. L'informe tècnic confirma els problemes de legionel·losi, el risc d'incendi i, a més, el risc estructural de l'edifici. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
La pregunta és, si acumula tots aquests problemes, com és que encara està oberta?
Doncs sí, és veritat, Dret Social, però, diu que no hi ha un risc imminent pels residents ni pels treballadors. L'informe concreta, això sí, que les canonades estan afectades per la legionel·la i que haurien de modificar tota la fontaneria. Tot i això, segons diuen, no s'ha infectat cap usuari perquè fan tractaments amb clor sota el control de Salut Pública. L'edifici també té problemes estructurals pel pas del temps i, a més, no compleix amb la normativa d'incendi. Caldria adaptar-lo fent obres a totes les plantes. El document tècnic conclou, en definitiva, que els problemes que arrossega aquest edifici fan inviable que s'hi puguin fer les obres amb els residents a dins. La presidenta del Comitè Territorial de Drets Socials a Tarragona, Glòria Boquer, ens ha dit que l'informe no aporta res de nou.
Una decepció, la veritat, força decepcionant, ja que tampoc no n'hem tret res en clar. L'informe, més que un informe tècnic, era un resum de com havien anat passant els anys amb aquesta residència, i l'únic que quedava palès és que ells no havien fet cap actuació, tot i que any rere any anaven veient que aquesta residència es feia vella i tenia les mancances que tenia. L'informe no diu que s'hagi de tancar urgentment perquè està que cau, sinó que té unes deficiències que aconsellen és el tancament, però tampoc no ho deixen així de clar.
Boquer també ha criticat que la Generalitat no hagi concretat la data del tancament, ni si serà definitiva, ni on aniran de forma provisional.
La intenció és que hi hagi una solució definitiva, que serà d'aquí uns quants anys, no saben quants, ni saben on, ni saben quina, però mentrestant hi haurà una de provisional que tampoc no sabem quina, ni sabem quan, ni sabem on.
Drets Socials, el que s'hi diu, és que prendran una decisió definitiva abans que acabi l'any. Mantenen el compromís de traslladar en bloc el màxim nombre de residents i treballadors. Han descartat l'opció d'anar a l'antic Hospital Sant Joan de Reus i estudien la compra d'una residència nova i buida a Reus, que ara està en mans privades. Els treballadors es tornaran a manifestar al Parlament el dia 29 de novembre.
Els Pet Shop Boys, que van ser un dels grans noms que van passar per la mítica discoteca Big Ben de Golmés. El Pla d'Urgell, que va ser durant més de dues dècades un gran referent de l'oci nocturn, no només a Lleida, sinó a tot Catalunya. És una discoteca que va tancar el 2005 i a finals de l'any que ve tornarà a obrir, ho farà amb una nova etapa, tornarà a encendre els llums per acollir una quinzena de sessions anuals. Lleida, Estela Bossoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Sara, us han explicat una reobertura gradual.
Sí, durant el primer semestre del 2024 reobrirà la cafeteria i el restaurant, i a partir del maig i durant l'estiu també posaran en marxa les carpes externes. Les quatre grans sales de la discoteca, que ara es començaran a reformar, estaran llestes a finals de l'any que ve per acollir unes 15 grans festes cada any, una cada mes i alguna més d'extra al voltant de Nadal. L'aforament serà de 5.000 persones. Tot plegat serà possible perquè el complex l'ha comprat el grup Búnquer, que ja té altres locals de restauració i d'oci a la comarca. La seva representant, Romina Andrioli, ha explicat que mantindran l'essència de la Big Ben, però adaptada als nous temps.
Sí, seran sessions per a tots els públics, per a sessions dels anys 80, 90, festes del biberon, tot tipus d'events. Perquè al final l'oci nocturn ha evolucionat de diferent manera que abans i no es podria obrir cada cap de setmana i fer algo que sigui especial i mític.
Això sí, amb la voluntat de recuperar l'èxit de l'època daurada de la discoteca, sobretot durant la dècada dels 80 i 90, quan cada cap de setmana acollia centenars de clients d'arreu del país i d'altres punts de l'Estat i d'Europa.
Volem portar artistes internacionals i marcar un abans i un després i que torni a ser la sala de referència com va ser el seu dia.
El recinte es venia per més d'un milió d'euros. Per l'alcalde de Golmés, Jordi Calvís, la reobertura del complex és una gran notícia per la comarca.
Pugui estar una altra vegada al servei de la població, al servei del ciutadà i al servei de d'oci, que aquesta zona d'aquí del Pla d'Urgell, Golmés, Mollussa, pugui tornar a estar molt activa.
La Big Ben es va inaugurar el 1976 i va tancar fa 8 anys, després d'una època de decadència en què també van abaixar persianes altres grans discoteques de l'època, com la Waikiki d'Agramunt o la Wonder de Lleida.
Més coses. Detinguts els líders d'un dels principals grups criminals dedicats al tràfic de droga a Catalunya. Les 9 detencions s'han fet aquest matí durant una operació de la Guàrdia Civil a diferents punts de les comarques de Barcelona i Tarragona. Montse, Gené, Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquesta operació és la continuació, Montse, de la que es va fer finals d'agost al Garraf, quan es van confiscar 4 tones i mitja d'haixís i es va detenir 17 persones. Ara s'ha pogut detenir els caps d'aquesta organització?
Sí, així ho diu la Guàrdia Civil, que aquesta matinada s'ha desplegat per diverses poblacions amb la idea d'anar a buscar els peixos grossos d'aquest entramat criminal de tràfic de xix a gran escala. Per fer-nos una idea de la perillositat d'aquesta banda, la Guàrdia Civil afirma que els seus membres tenien preparació militar per enfrontar-se a qualsevol amenaça, fins i tot la policial. I a més de les més de 5 tones de xix que se'ls ha confiscat fins ara, també se'ls han trobat armes de guerra en funcionament. Avui s'han fet almenys una vintena de registres a Martorell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Piera, Castellbisbal i Reus. El cop més important va ser el 30 d'agost a les costes del Garraf, quan se'ls van trobar 2 camions carregats de xix procedent d'una narcollanxa que just havia desembarcat. Llavors va quedar oberta l'operació perquè faltava agafar-ne els caps que vivien a Catalunya.
A Lleida, el jutge ha enviat a la presó un jove de 24 anys acusat de violar i agredir una noia de 21 a la zona de l'Horta. Estela, els fets haurien passat dins d'una furgoneta dissabte.
Sí, i l'acusat també hauria robat el mòbil a la víctima perquè no pogués alertar ningú. Per això l'avís el van donar un grup de persones que caminaven per la zona de l'ermita de Grenyana. Van veure la noia que sortia corrents del vehicle i que just després la furgoneta marxava ràpid del lloc. La jove presentava ferides i va relatar la suposada agressió sexual i física que acabava de patir. Unes hores després, una patrulla d'antiavalots dels Mossos que participava en el dispositiu de recerca va localitzar el sospitós per la mateixa zona i el van detenir, acusat de la violació i també de detenció legal i del robatori del mòbil de la noia. Ahir va declarar al jutjat de guàrdia i va ingressar a la presó.
L'acusat de matar la seva parella a Cambrils, al Baix Camp, declara durant el judici que es va trobar la dona morta i que va intentar reanimar-la. L'investigat assegura que les discussions eren diàries i que no volia tenir una relació sentimental. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més ha dit aquest home avui, doncs, quan ha declarat?
Durant la seva declaració l'ha admès que no volia tenir una relació amb la víctima perquè diu que li doblava l'edat i ha subratllat que les discussions i agressions eren diàries. En les declaracions, l'acusat diu que es va trobar el cos sense vida de la noia el dia dels fets, quan va acudir al seu domicili, després d'unes 2 hores sense rebre cap trucada o missatge seu.
Encende la luz, me la encuentro en el suelo. Yo la llamo y cuando veo que no responde, claro, está fría. Me quedo un poco bloqueado, Pamela, veo que está fría y nada, me pongo súper nervioso, intento, a ver qué hago, llamo al 112.
L'home ha explicat que els serveis d'emergències li van dir que li fes maniobres de reanimació i que els va confessar que tenia un ordre d'allunyament. Recordem que el fiscal acusa l'home d'haver asfixiat la víctima després de discutir-s'hi i demana 23 anys de presó per assassinat amb traïdoria. La defensa nega que sigui l'autor del crim i en demana l'absolució, mentre que les acusacions particulars populars exercides per familiars i l'Ajuntament de Cambrils eleven les penes fins a 27 anys de presó. El cas podria quedar vist per veredicte demà amb la presentació dels informes finals.
I l'Audiència de Barcelona jutja 2 joves acusats de matar ganivetades al depenent d'una botiga de 24 hores que els van paitar perquè havien robat una ampolla de rom. El crim va passar a Rubí, al Vallès Occidental, fa 2 anys. Els acusats han confessat els fets, cosa que els comportarà una rebaixa de la petició inicial de 21 anys de presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Exacte, bon dia. Un dels dos ha assegurat que un cop fora de la botiga es van dividir i va ser ell qui va clavar les ganivetades mortals a la víctima un cop aquest el va atrapar i li va prendre l'ampolla robada. Els Mossos d'Esquadra, que van fer la investigació, han explicat avui al tribunal que van trobar l'arma del crim a casa seva.
En este cuchillo, más adelante, se puede encontrar en la hoja restos del ADN del señor Shabazz, con lo cual hay una relación causa-efecto absolutamente directa entre el cuchillo que encontramos en casa del señor Camisoco con el fallecido señor Shabazz.
Com que s'ha declarat culpable del crim, la fiscalia li rebaixarà el delicte d'assassinat a homicidi. Tot i això, no esquivarà la presó. A l'altre acusat se'l fa responsable d'un intent de fur castigat amb una multa.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La companyia Endesa està aïllant les línies elèctriques de les comarques gironines per evitar que s'hi electrocutin els ocells. Concretament, està actuant en 21 línies que passen per una vintena de pobles i tot plegat es fa sense haver de tallar el subministrament elèctric. Girona, Núria Paraire, per què es fa aquesta actuació?
Bon dia, Marta. Doncs perquè forma part dels acords entre la Generalitat i la companyia Endesa. De fet, ha estat el govern qui ha analitzat la situació i en funció de per on passen les rutes migratòries i altres dades, han fet la llista de punts on s'havia d'actuar per evitar la mort d'ocells per electrocució. S'està actuant en 72 torres i cables de 21 línies elèctriques que passen per 22 pobles de les comarques del Gironès, l'Empordà, la Selva i també la Garrotxa. El responsable tècnic d'Endesa Girona, Francisco Javier Céspedes, ha explicat què estan fent per evitar que les aus es posin sobre els cables.
Lo que estamos es ubicando unos elementos de aisladores que aumentan la distancia y esto permite que las aves, una vez que se apoyen en los soportes, pues no entren en contacto con la línea. Son elementos que están hechos de un material de resina que es mucho más resistente.
El mètode d'actuació té certa complexitat perquè els tècnics treballen a les línies sense tallar el servei.
Este método, concretamente, la particularidad que tiene es que se realiza en todo momento sin retirar la corriente y la tensión. Esto nos permite realizar la actuación sin afectar el suministro a los clientes.
Segons dades dels agents rurals, fins al 31 d'octubre a tot Catalunya han mort electrocutats 737 ocells, 100 dels quals a Girona.
Crida des del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme perquè davant la imminent baixada de temperatures hi hagi famílies que puguin acollir durant l'hivern els animals que pitjor ho passen amb el fred. Hi ha 16 gossos i 4 gats en aquesta situació. El centre es fa càrrec de la manutenció i de l'atenció veterinària dels animals acollits. El centre és a Argentona. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
El recinte està envoltat de natura, però és un punt molt fred quan baixen les temperatures.
Doncs sí, la veritat és que està en una zona especialment freda. En parlàvem amb el tècnic de Salut Pública del Consell Comarcal del Maresme, que és el responsable del centre, Josep Antolí, que a més és veterinari.
Està situat a costat de la riera d'Argentona, just per on baixa molta humitat, darrere del cementiri d'Argentona, i aquella zona és freda, freda de nassos.
Li hem preguntat també en quins animals estaven pensant per engegar la campanya Amb tu no tinc fred.
Necessitem que en aquest temps poder retirar tots aquells gossos més sensibles al fred, com poden ser els cadells, els gossos sèniors o els gossos malalts. Si podem treure 16 gossos, seria molt important, i 4 gats.
El CAT és el centre que gestiona la recollida de gossos i gats que són abandonats o que es perden en una vintena dels 30 municipis de la comarca. I es fa càrrec del menjar i també de les visites al veterinari en cas que l'animal acollit ho necessiti.
No representa cap despesa per la casa, sinó que és això de dir, hosti, doncs mira, acullo aquest gos o aquest gat fins a la primavera, si puc, perquè així no ho passarà malament i no em suposa cap extra.
I és clar, sempre queda l'esperança que la casa d'acollida s'enamori de l'animal i passi finalment a formar part de la llar com a nou membre de la família.
Això ens ha passat alguna vegada. No em negaré que també hi ha alguna miqueta d'esperança d'això, perquè realment pensem que són gossos abandonats i és el tercer gos que tinc acollit, el de casa.
I és cert que els gossos abandonats, quan reben afecte i agafen confiança, són la millor companyia.
Sant Jaume d'Enveja, el Montsià té problemes de cobertura mòbil que pateixen els habitants, però també els negocis. Fins ara tenien una torre de telefonia de Vodafone en un terreny privat, però resulta que el contracte ha caducat. Jordi Barranca, com està afectant el dia a dia del poble, això?
Bon dia, Marta. Doncs coses tan senzilles a priori com pagar amb targeta, rebre trucades o enviar missatges són tot una quimera.
Me toca anar fora al carrer perquè passi la targeta perquè no va. Quasi al mig de la carretera me toca anar.
El de la Montse, que és dependent d'un forn, és potser el cas més notori, però l'afectació també la pateixen altres negocis.
No tenim cobertura i ens toca sortir fora al carrer. Lo que mos està fent més també és en el moment de cobrar en los TPVs. Lo nostre en este cas no és un fixe, sinó que és un mòbil i tens que localitzar el punt exacte de la botiga que tens cobertura. I...
A l'hora de parlar amb proveïdors, a l'hora de parlar amb usuaris de la nostra farmàcia, a l'hora d'estar comunicat.
Amb aquesta situació, l'Ajuntament està negociant amb la companyia per posar una nova torre, en aquest cas però en terrenys públics. Així s'evitaria una situació com l'actual. I és que el consistori es va enterar que s'acabava el contracte gairebé d'un dia per l'altre, és a dir, amb molt poc temps a marge. Les converses sembla que van bé. Maria Teresa Solsona és l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
Busquem un lloc que estigui apartat i que a la vegada tinguéssim toma de llum, i ara ja va vindre un enginyer farà un parell de setmanes, li vam ensenyar un parell de puestos, i ara aquest dijous, dia 23, tornen a vindre tres tècnics més per acabar ja de concretar el lloc.
I en cas que en la reunió de dijous no s'arribi a bon port, el consistori el que farà serà demanar una solució temporal mentre no es construeixi la nova torre.
Comencen les obres de la subestació elèctrica d'Isona, que haurà de servir per la futura MAT, la línia de molt alta tensió del Pallars. És un projecte que hauria d'estar paralitzat a l'espera de l'informe d'impacte ambiental de la Generalitat. Tot i així, Red Elèctrica ja hi ha començat els treballs posant els fonaments d'alguns pilars. Anem cap al Pallars. Josep Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, des del consistori reconeixen que Red Elèctrica ja els va informar que farien aquestes actuacions per evitar les prescripcions de les llicències i autoritzacions que tenen per construir aquesta subestació. Recordem que els quatre ajuntaments del Pallars Jussà afectats per la MAT, Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, així com també el Consell Comarcal, van presentar recursos d'alçada contra aquest projecte, tot plegat, després que a finals de setembre el BOE publiqués l'autorització prèvia del govern espanyol, condicionat, això sí, a l'informació forma d'impacte ambiental de la Generalitat. Per això, l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Janina Vella, ha demanat al govern que es pronunciï com més aviat millor.
Hauria d'emetre el més aviat possible l'informe d'impacte ambiental pel qual l'autorització que s'ha emès des del Ministeri doncs queda condicionat a aquest informe. I entenem que ha de sortir com més ràpid millor, i entenem que si aquest informe no acaba sortint pot tenir repercussions negatives de que el Ministeri obri una porta a tirar pel dret perquè l'informe no s'ha fet amb temps i forma.
Les al·legacions presentades argumenten que la MAT tindrà un gran impacte paisatgístic, econòmic i ambiental sobre la comarca.
Una quinzena de rellogats en un bloc de pisos de la Bonanova, Barcelona, estan sota l'amenaça de desnonament pel conflicte entre la propietat i l'arrendatària. No es van posar d'acord en la renovació dels lloguers i l'arrendatària va deixar de pagar l'any passat, expliquen els afectats. Les persones que tenen les habitacions subarrendades sí que van continuar pagant sense saber-ne res, fins que un any després doncs es van trobar tot l'embolic judicialitzat i amb el risc de quedar-se al carrer, Jordi Canal.
Sí, són persones, diuen que fa anys que viuen en aquest edifici, molts són gent gran i en alguns casos els han adreçat allà als serveis socials. Aquest és el cas del Toni, que després d'un altre desnonament hi va arribar ara fa més de 2 anys.
Ens apareixen, diuen, abans del juny ens ho haureu d'anar perquè ens desnonen. Dic, perdó. No ens van explicar el què, ho vam anar descobrint a mida que ens anàvem ficant amb el tema dels judicis, i vulguis que no, la situació per nosaltres és trasbalsadora, i per alguna gent, fins i tot un dels nostres companys, ha mort d'un infart.
Com que dels 15 afectats, 11 tenen certificat de vulnerabilitat, demanen que la propietat els faci lloguer social.
Volem el contracte per part nostra i nosaltres fins i tot hem assumit les despeses dels consums, l'aigua, el gas, l'electricitat. Ho hem assumit nosaltres. O sigui, ja estem fent la feina. L'únic que volem és un contracte i pagar. O sigui, no tenim cap problema.
Des del sindicat de llogateres, que els dona suport, denuncien que la llei desempara aquests casos de lloguer d'habitacions i rellogats.
Són 2:15. Hem començat el programa explicant doncs, que hi havia problemes per la gent que requeria una assistència d'emergència a casa a l'hora de trucar per telèfon. I crec, Purificació Barcelona, que hi ha novetats sobre el 112?
Sí, sí. Sembla ser que ja està restablert el servei del 112. El mateix 112 ho ha
piulat a través de la xarxa X. Recordem que es tracta d'una incidència que havia afectat des de mig matí no només el 112, sinó també el 061, el 012, i que ara ja estaria restablert.
Doncs més tranquils tots. Gràcies, purificació. Més coses. Les parròquies de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat se sumen a la comunitat local d'energia. Els operaris estaran enllestint la instal·lació de plaques solars a les teulades d'aquestes dues esglésies i part de l'electricitat que generin se cedirà a Energia del Prat, que és la comunitat local d'energia que ha impulsat l'Ajuntament de Vitàngela.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, d'aquesta manera les dues parròquies s'uneixen a una iniciativa on ja hi són l'Associació d'Usuaris, Entitats i Empreses Locals. Sentim Lluís Mijoler, l'alcalde del Prat de Llobregat, i mossèn Torrente, rector d'aquestes dues parròquies.
L'Ajuntament fa la inversió, també amb l'ajuda dels fons europeus i totes les ajudes possibles, però és l'Ajuntament qui fa la inversió. Per tant, hi ha un conveni de cessió de la teulada perquè l'Ajuntament col·loqui aquestes plaques i, un cop estan col·locades, tota la cessió de l'energia passa a la comunitat local d'energia.
És aquest de parlar d'ecologia integral, és a dir, de tenir cura no només del nostre medi natural, sinó també, sobretot, de les persones. I, per tant, com que en aquest projecte de generació d'energia hi ha implicada la cura d'aquestes persones, especialment dels més febles, dels que l'Església vol ser especialment sensible, doncs ha estat un incentiu molt important per afegir-nos en aquest projecte.
Aquestes dues esglésies s'afegeixen a una vintena d'equipaments, entre els quals hi ha la granja Avícola Torres, el centre municipal de Vela, una desena d'escoles, centres esportius, centres cívics o edificis municipals, entre d'altres. Totes aquestes instal·lacions tenen una capacitat de generació de més de 1.000 kW de potència.
Preocupació a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, per l'estat en què es troba l'església. Fa unes setmanes van caure diverses pedres mentre s'estava fent missa. No hi va haver, però, per sort, cap ferit, però des d'aleshores l'Ajuntament i també el Bisbat de Tortosa treballen ja en les obres de millora. Jordi, hi ha alguna previsió de quan poden començar?
Bon dia, Marta. Oficialment encara no, però la idea és que es facin durant el 2024. Anem a pams perquè no és d'ara que l'església necessita una reforma. Àngels Llombart és l'alcaldessa de Rasquera.
Ja fa temps que estem s'hi han treballat i s'hi han fet diverses actuacions. Aquest estiu va ser una molt important per a consolidar la Torre Campanar. Fa molt de moviment degut a que la fàbrica, la matèria prima en la que es va fer, és molt defectuosa. N'hi anomenen com a fang. Clar, amb el pas del temps, doncs això fa moviment, hi ha esquerdes importants.
Després de l'incident que hi va haver, s'ha posat damunt una xarxa de seguretat. En paral·lel, el consistori i el bisbat de Tortosa es van adreçar a la Diputació de Tarragona. Encara s'han d'aprovar els seus pressupostos per l'any que ve, però l'acord sembla encarrilat.
Bueno, les tres parts, més o menys, hem arribat a un acord en la que els tres posarem diners per arreglar aquest problema de la teulada. Són obres urgents, però que, clar, havíem d'esperar també a que Diputació aprovi els pressupostos per al 24.
Mentrestant, s'han anat fent passes per poder rebre aquests diners. En total estem parlant d'una obra que pujaria al voltant dels 100.000 euros. S'han iniciat els tràmits per declarar l'Església com a bé d'interès local, una declaració, un pas que es preveu votar al proper ple del Consell Comarcal.
Aquestes són unes altres campanes d'un altre indret. Després de 4 mesos, lluny de la Vall d'Aran, la Santa Maria i la Santa Bàrbara han tornat a casa. No són dues verges, sinó, com podeu sentir i deduir pel so, doncs són dues campanes. Anem fins a Vilamòs, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Efectivament, són les campanes principals de l'església romànica de Vilamòs. S'han restaurat a Reus i han calgut 4 mesos de faena per netejar-les i fer un nou jou i un ancoratge per al batall, una estructura renovada que s'ha fet de fusta. Elisa Ros és la cap de l'àrea de patrimoni del Consell General.
D'eteroista hi havia trossi que estaven ja l'heu desintegradi, s'havien deset. I, clar, això és a perillar tota l'estructura. També els elements de suport no estaven en bones condicions. Això suposava un risc important de siguer immobilitzada la campana major pendent l'heu un any.
En els últims anys, les campanes de Vilamòs només s'havien tocat en dates assenyalades. Ara, l'Ajuntament vol implantar un sistema automàtic i recuperar el toc de les hores durant el dia. Oriol Sala és l'alcalde de Vilamòs.
Era nostre dia ahir que se puguen tocar les hores per a net nu. No et voleríem perquè hi trobi que hi molest, però era nostre dia que era que se puguen tocar les hores durant el dia i, a més, doncs, el dia de resta major que se pugui tot pràctic que mos puguem consolidar en segle XXI.
Estes dues campanes daten del segle XIX i entre les dues pesen més d'una tona. Per pujar-les al campanar ha calgut una grua de 20 metres.
Pràcticament tres quarts de dues del migdia, les mencions de Barcelona a internet cauen un 60% en l'últim any i no arriben al milió. Ho diu un estudi sobre la imatge de la capital catalana a escala internacional que analitza les xarxes socials, les notícies digitals en els àmbits del turisme, la política, la investigació i els congressos, Mireia Sala.
Sí, l'estudi de l'agència Evercom destaca que entre l'octubre de l'any passat i el setembre d'aquest any, la ciutat de Barcelona va aparèixer esmentada a internet 970.000 vegades, mentre que en l'enquesta anterior hi va haver 2,5 milions de mencions. La directora d'Evercom, Lola Esteban, explica el perquè d'aquesta davallada.
En el primer any vam tenir una dimensió molt àmplia a nivell polític que va fer que aquestes mencions arribessin a entornar als 2,6 milions. L'any passat ja va baixar una miqueta, però es va mantenir perquè realment ja va haver-hi molta informació relativa al turisme i aquest any, al tenir tot una miqueta més estable, l'evolució ha fet que aquestes mencions davallessin.
El 40% de les mencions actuals estan vinculades al turisme.
El laboratori d'investigació de fusta més modern d'Europa s'està construint al Solsonès. És el Hub Forestal de Catalunya, un centre pioner que permetrà experimentar noves possibilitats industrials per a la fusta, sobretot en l'àmbit de la construcció. Aquest centre de recerca s'està construint als afores de Solsona, al municipi d'Olius, concretament, i el nostre corresponsal, Eloi Barrera, ja l'ha pogut visitar aquest matí. Eloi, bon dia.
Sí, bon dia. Són unes instal·lacions realment impressionants. És una nau industrial de 3.000 metres quadrats que es construeix íntegrament amb fusta del Pirineu. D'aquí pocs mesos, aquest edifici serà un laboratori d'assajos per experimentar amb la fusta del país. La Generalitat vol donar valor a aquesta matèria prima tan abundant a casa nostra i que té grans possibilitats, segons Anna Senitges, directora general d'Ecosistemes Forestals.
Si podem utilitzar aquesta fusta per fusta a la construcció, que és fusta d'un alt valor afegit, ens permet no només treure la fusta del bosc, sinó millorar els nostres boscos. És aquí el salt, és aquí on hi ha aquesta transformació verda i aquesta aposta.
En aquest centre es faran proves amb materials i s'experimentarà per exprimar les possibilitats de la fusta en el món de la construcció. Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental, diu que prioritzar la fusta sobre altres materials, com el formigó, permetrà reduir l'emissió de gasos contaminants.
La manera de reduir tot aquest sector de la construcció és la tenim a casa, és la fusta que tenim als boscos de Catalunya i que és una alternativa per mitigar, no?, per reduir aquests gasos efecte hivernacle. I és justament això el que aquest hub forestal vol incentivar.
El Hub Forestal de Catalunya serà un centre d'avantguarda que acollirà estudiants i professionals. El centre costa uns 3,8 milions d'euros, finançats íntegrament amb l'impost del CO2.
Gràcies, Eloi. L'Escola La Bressola, a la Catalunya Nord, compra el monestir del Vernet a Perpinyà per fer-hi l'institut per a joves de 15 fins a 18 anys. Fa temps que la xarxa educativa 100% en català vol aquest edifici, però estan en un litigi judicial amb l'Ajuntament, que és de Reagrupament Nacional, que també es vol quedar a l'immoble. Laia, el cas encara és a la justícia i de moment no hi ha sentència ferma. Com és que la Bressola compra el convent?
Doncs perquè, tot i que el Tribunal de Montpeller els va donar la raó, l'Ajuntament va recórrer la decisió davant del Tribunal d'Apel·lació de Tolosa, perquè vol el dret de tanteig, però aquest encara no s'ha pronunciat. Ara bé, això no impedeix que la Bressola compri l'immoble, segons el president Guillem Nivet.
L'apel·lació que està feta per l'Ajuntament no bloqueja la compra. Doncs vol dir que podem comprar, podem tirar endavant amb el projecte i sobretot amb la demanda de llicència d'obres que farem.
Ara demanaran aquesta llicència d'obres, però no les començaran fins que tinguin el permís o fins que hi hagi una sentència judicial. I és que si finalment la justícia dona la raó a l'Ajuntament, el consistori haurà de tornar els diners de compra a la Bressola, 1.200.000 euros, però no els diners de les inversions en obres.
Sí, sí, per això tampoc no podem fer obres, posar, invertir molts diners ara, si no tenim l'assegurança de guanyar tot els procediments, perquè si comencem a fer obres i que al final tenim de tot el monestir, encara que ens atorin els diners, haurem perdut tots els fets que haurem posat per les obres, que hem d'esperar.
La compra s'ha finançat amb un acord amb la Generalitat. Aquest centre permetrà que per primera vegada els alumnes puguin estudiar en català des que són petits fins a la universitat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ja tenim el cartell del Primavera Sound 2024 i Lana del Rey, que ara sentiu de fons, és un dels grans noms que passaran pel Parc del Fòrum de Barcelona al costat de Vampires Weekend, PG Harvey o Pulp. Montse Camps, explica'ns-ho.
Un cartell que aposta per la paritat, un senyal d'identitat del festival des del 2019. De moment s'han anunciat 150 noms, però s'anirà ampliant la llista. Altres noms destacats: Sisa, Mitski, The National, Bikini Kill, els Deftones i les Estela Maris, les protagonistes de la sèrie La Messias, encapçalades per la cantant Amaya. També tocaran Dogstar, la banda de l'actor Keanu Reeves, i clàssics del primavera com Shellac, Yo la Tengo i Arab Strap. Entre els artistes catalans que passaran per aquesta edició hi ha Guillem Gisbert amb el seu primer disc en solitari Fora de Manel, Ferran Palau o Muixca. La venda general d'entrades s'obrirà divendres a les 11 del matí amb els abonaments pels 3 dies a 260 euros. El festival, recordem-ho, es farà del 30 de maig al 2 de juny.
És la música dels OBK, que actuaran a Lleida a la tercera edició del Magnífic Fest, en un cartell on també hi són, entre d'altres, Vetusta Morla, L'Oreja de Van Gogh, Alide Sanz o Elefantes. En total, més de 40 grups i artistes. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Fa uns minuts que s'ha presentat el cartell de la tercera edició del certamen, que es farà el juny de l'any que ve.
Exacte, en concret els dies 14 i 15 de juny al recinte firal de les Firetes i al centre històric de la ciutat de Lleida. Santi Salvador, organitzador del Magnífic Fest, resumeix quin tipus de música podrem veure i escoltar en aquesta edició.
Una clara essència del panorama indie nacional. També volem optar algun dia a ser internacional, amb tocs de grups més pop, rock, i la participació de grups emergents, tant locals com nacionals.
I se sap quin impacte econòmic té el festival a la ciutat de Lleida?
Se sap. Supera el milió d'euros, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa, que destaca com el Magnífic Fest posa a Lleida el mapa dels festivals de música del seu entorn.
Jo parlo de capitalitat. Lleida estarà a tot arreu amb aquest festival. Això és molt bo, que siguem capaços de seguir bastint aquestes complicitats amb el comerç, amb les entitats culturals, amb les entitats de qualsevol tipus que s'hi sumin, perquè és una oportunitat per Lleida. Aquest més d'un milió d'euros d'impacte econòmic.
A més, el festival genera més de 700 llocs de treball. I parlant de números, el pressupost d'aquesta edició s'incrementa un 20% i arriba als 750.000 euros. Un festival que l'any passat va acollir més de 10.000 persones. L'abonament per als dos dies de concerts ja està a la venda per un preu de 79 euros.
El consum cultural a Catalunya creix en tots els sectors, però encara no s'ha recuperat de la pandèmia. L'única activitat presencial que supera les dades del 2019, doncs justament és la música en directe, Montse Mas.
Sí, segons l'últim anuari de la Societat General d'Autors i Editors, l'any passat la recaptació de les arts en viu va augmentar un 84%, l'assistència un 76% i l'oferta un 24% respecte al 2021. Però només la música popular va superar les xifres prepandèmiques amb un 13,5% més d'ingressos. El director general de la Fundació SGAE, Rubén Gutiérrez, ho atribueix a l'efecte dels macrofestivals i els grans concerts, i també a les ganes de viure dels joves després del confinament.
La música popular en vivo, sí, por ese efecto importantísimo, sobre todo de los festivales. Desde un punto de vista sociodemográfico, son los y las jóvenes los que más acuden, y aquí quizás los grupos de mayor edad, pues quizás esas ganas de vivir todavía están cubiertas de cierto miedo. Cuando yo voy al teatro soy el más joven de mi fila y cuando voy a concierto me miran raro.
I l'Ajuntament de Barcelona ha reconegut diversos establiments d'arreu de la ciutat amb els Premis Barcelona Restauració, restaurants amb un arrelament especial, els barris i llum en general. Per tant, una llista, apunteu propostes diferents, Marc Garriga.
Doncs sí, vinga, farem llista, apuntarem. Per començar, la taverna japonesa mediterrània a la part del carrer Lleida, al barri de Sants, s'ha endut el Premi Barcelona Restauració a la millor qualitat gastronòmica. El jurat destaca la proposta única, diu, a la ciutat dels seus responsables, Jaume Marambio i Vicky Macarone, que barregen l'avantguarda amb la cuina més cosmopolita. I si voleu ampliar aquesta llista de restaurants recomanats, aquests eren els finalistes: el Teatro Kitchen Bar, el local que ocupava el Tickets al Paral·lel, el Saó, a Vallcarca, el Vinogrado, a Sarrià, la Dorotea, a Horta Guinardó, el Colombià Municipal, Muisca, al carrer del Clot, el Verde Amore a les Corts, l'Estrella al costat de l'estació de França i la Bodegueta de Sant Andreu. A tot això, el Premi a la Integració en el barri l'han concedit a l'històric bar Quimet d'Horta, situat a la plaça Eivissa. El restaurant vegà Roots and Rolls del carrer Consell de Cent s'ha endut el Premi al local notori o innovador. El Premi a la Sostenibilitat ha estat per La Forquilla, al carrer de la Font d'en Canyelles, al barri de Verdum. I el Cafè del Centre, al carrer Girona, ha rebut una menció d'honor pels seus 150 anys de vida.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports, pendents avui del futbol sala, ja que juguen eliminatòries de setzens de final de Copa, partit únic en presència de 3 equips catalans. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia, és el Sala 5 Martorell, que jugarà contra el Manzanares, també el Cerdanyola, que rebrà l'Alzira, i l'Indústria Santa Coloma, que jugarà a la pista de l'Oparrulo Gallec. El preparador dels colomencs, Xavi Closes, alerta del perill de l'eliminatòria.
Aquesta eliminatòria tens molt a perdre i entre cometes poc a guanyar, no? Perquè al final el favorit és l'equip de primera divisió, en aquest cas nosaltres, i tothom dona per suposat, o molta gent dona per suposat, que guanyarem.
Adrià Sánchez, l'entrenador del Martorell, ha parlat per Catalunya Informació.
A un partit hi ha la possibilitat de guanyar qualsevol equip, igual que qualsevol ens pot guanyar, i amb aquesta mentalitat anirem a jugar avui, sabent que juguem a casa, i que al final això té un valor afegit, també un partit entre setmana, i que mentalment estem preparats per competir aquest partit.
El Barça, recordem-ho, està exempt de jugar fins als vuitens de final.
A la Champions masculina de waterpolo, avui l'Atlètic Barceloneta juga a partir de la cinquena jornada.
Els mariners, líders del seu grup, amb un ple de victòries, reben el Buliakmeni grec, que és cué, encara sense puntuar. El partit es jugarà a 6:45. Felipe Perrone, jugador de l'equip.
Bueno, aquest partit amb el Buliakmeni per nosaltres és una oportunitat de tancar aquesta primera fase de grups com a primer de grup, i bueno, també per mantenir aquestes sensacions que hem tingut tot aquest començament de temporada, que realment estem fent un gran waterpolo i hem assolit els resultats que volíem.
Avui, si guanya l'Atlètic Barceloneta, es garanteix la classificació com a primer de grup. En handbol s'ha fet el sorteig dels vuitens de final de l'Eurocup femenina amb el Granollers al bombo. Les vallesanes s'han quedat aparellades amb l'Erice italià. L'anada jugarà a Granollers el 13 de gener i la tornada a Itàlia el dia 20. Robert Cuesta, entrenador del Granollers.
L'Erice té un equip amb jugadores molt experimentades, jugadores que amb molta experiència a nivell internacional, ja sigui a club o amb la seva selecció. Crec que és un equip que aquesta temporada està fent resultats molt, molt i molt bons.
I ara que hi patins, aquesta tarda es farà el sorteig de la següent ronda de l'Europa Cup. Hi ha 3 equips catalans, l'Igualada, el Noia i el Voltregà. En bàsquet, la penya viatja avui cap a Belgrat, on demà juga partit d'Eurocup contra el Hapoel de Tel Aviv. Jordi Rodríguez, el líder de l'equip.
Sí, bueno, com va dir el Carles, va ser una cosa, o sigui, que ens ho mereixíem, no, podríem dir, i jo crec que això ens donarà un punt de confiança que en els següents partits segur que es veurà i competirem molt millor.
Amb la penya hi debutarà el nord-americà Tyler Cook, mentre que encara són baixat a mig Allen i Brodzianski.
L'Espanyol vol mantenir la dinàmica de les victòries diumenge a casa contra l'Alcorcón.
Així ho ha dit Fernando Calero, que és jugador de l'equip.
Sí, es cierto que no atravesábamos en cuanto a puntos una buena racha. También esta categoría es muy difícil. Vemos como todos los equipos se dejan puntos, no puedes pensar que un partido lo vas a ganar fácil, y nosotros queremos pues volver a esa racha de victoria tras victoria y eso es lo que queremos conseguir.
Calero diu que la victòria contra l'Elx a l'últim partit a casa ha donat moral a l'equip.
Sí, yo creo que tenemos confianza en nuestro juego, en lo que hacemos, pero sí que es cierto que con los resultados positivos pues todo es mucho más fácil, y creo que a partir de esta victoria el equipo va a dar, como ya demostramos el anterior partido, un paso adelante y seguro que todo va en esta línea.
Pel que fa al Barça femení, Alexia Putellas no ha entrat a la convocatòria de 29 jugadores que el tècnic Jonathan Giraldez ha enviat per al partit de Champions de demà al camp de l'Eintracht de Frankfurt.
Més futbol, el Sant Cugat Futbol Club organitza avui un partit mixt amb motiu del 25è dia de la lluita contra la violència de gènere.
Llorenç Santa Susagnes, president del club.
Des del Sant Cugat estem molt orgullosos de celebrar aquesta iniciativa pionera, que al final el que fem és reivindicar des del món del futbol i de l'esport un fet que tindria a ser del nostre dia a dia, i és la igualtat i el respecte entre homes i dones. Ens ho passem bé durant una bona estona i juguem barrejats al futbol i demostrem que homes i dones poden competir, fer esport i viure en igualtat i sense cap tipus de violència pel mig. I d'això estem molt orgullosos, el Sant Cugat Futbol Club, de celebrar aquesta iniciativa que aquest any celebra el seu 6è aniversari.
I acabarem amb motor per dir-vos que la Jasper Garó és dubte seriós per ser a Xest aquest cap de setmana. El Vallès ha penjat a les xarxes socials una fotografia en què se'l veu fent feina de recuperació de la cama, però, segons que admet, encara amb molt de dolor. Jasper Garó diu que veu difícil poder competir a Xest, però que seguirà fent tot el possible per ser-hi. El de Granollers arrossega una fractura al cap del peroné de l'últim Gran Premi.
No t'ho pots perdre.
I acabem amb clàssica. El cicle Palau 100 convida l'Orquestra Nacional de Lió i el seu titular, Nicolai Schneider, a fer un concert aquest vespre a les 8 al Palau de la Música Catalana, una actuació en què destaca la participació del violinista israelià Pinchas Zukerman, que interpretarà el concert per a violí en si menor d'Edward Elgar, que diuen els experts, els que hi entenen, que és un dels més difícils del repertori. És un programa que es completarà també amb la primera sinfonia de Johannes Brahms. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.